funció de la composició que presenta la nutrició parenteral, pot ser parcial o total. Amb les fórmules de nutrició parenteral s'administren d'un total d'entre 3 i 3 litres de solució durant 24 hores. La velocitat d'administració d'aquestes solucions s'inicia de forma lenta, incrementant gradualment cada dia fins que s'assoleixen els valors desitjats d'acord amb la tolerància que presenti el pacient, els líquids i la dextrosa. En funció del tipus de via que s'utilitza per a la seva administració, la nutrició parenteral pot ser perifèrica o central. Nutrició parenteral perifèrica. En aquest tipus de nutrició parenteral, els nutrients s'administren al torrent circulatori a través d'una via perifèrica. Això és possible a causa de que la solució és menys hipertònica en comparació amb la nutrició parenteral de calories totals. En la majoria dels casos, no s'assoleixen els requeriments nutricionals dels pacients, motiu pel qual només està indicada en curts períodes o fins que es disposi d'un accés venós central que possibiliti iniciar la nutrició parenteral total. I nutrició parenteral central. En aquest tipus de nutrició parenteral, els nutrients s'administren al torrent circulatori a través d'una via central, col·locada en un vas sanguini de gran calibre amb un flux alt. Les solucions parenterals centrals són hipertòniques. Gràcies al gran calibre de la vena i l'alt flux que presenten, es dilueixen amb rapidesa les solucions a nivells isotònics, una vegada en contacte amb la sang, permetent l'administració d'una nutrició parenteral total. Entre les complicacions associades a la nutrició parenteral, trobem les derivades de la via o de les metabòliques. Complicacions derivades de la via. Es tracta de complicacions relacionades amb la col·locació del catèter venós, amb la seva sortida accidental, amb la presència de trombosi venosa tardana o infeccions relacionades amb el catèter. Complicacions infeccioses. L'alt contingut en lípids i glucosa de les solucions parenterals les fa un mitjà de cultiu ideal per creixement micòtic i bacterià, sent els dispositius d'accessos venosos central una porta d'entrada per als microorganismes. El connector del catèter i la pell són les fonts primàries de les infeccions associades a una via central. I les complicacions metabòliques sent les principals. La disglucèmia, en el cas de la nutrició parenteral, és freqüent l'aparició d'hiperglucèmia. Per això, s'ha de fer un increment gradual de l'aportació d'hidrats de carboni, associant l'insulinoterapia segons necessiti. Pot presentar-se hipoglicèmia de rebot com a conseqüència de la irrupció brusca de la nutrició parenteral, secundària a la presència de nivells d'alts d'insulina circulant. Hipertrigliceridèmia, quan el pacient presenta nivells de triglicèrids en sang superior a 300 mg de cilitre. S'ha de considerar disminuir la seva aportació en la dieta i es recomana no administrar lípids de forma temporal si els nivells superen els 400 mg de cilitre. Disfunció hepàtica. Ocorre principalment amb la nutrició parenteral total crònica, apareixent el fetge gras a una causa de l'excés de glucosa. I el síndrome de retroalimentació, com s'ha descrit en l'apartat de complicacions de la nutrició parenteral, es produeix en pacients molt desnutrits. L'inici de la perfusió de nutrients via parenteral pot causar diselectrolitèmies per segrest intracel·lular de determinats nutrients, com el potassi o el magnesi.